Jofre Mateu, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, bon dia.
Àlex del Mas, bon dia.
Bon dia, què tal?
A la del Masterclass Flaky, l'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb quatre punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
Sí, sí, bocabadat.
D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris. Notre coach, Monsieur Luis. Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui. Raphaël, Guilhem, Joaquin, Pedro, Alberto, Doria, Nicolas, Olivier, Dorian, Jocelyn, Guardiola, Juan, Quentin, Luis. Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien, Quentin, Antoine, Mourad, Tom, Nasserdine, Hamed, Moussa.
Recita tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla, Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo, a Luis Enrique, per 3 temporades.
Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Arquelaife y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Vale. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si, acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol. Té l'staff que ell vol. S'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club. La sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular. I està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust. Ahir ho comentàvem. Té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Jiménez, i jo estic d'acord, amb Guardiola al Manchester City. Està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts, molts anys.
És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I, a més, ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que, evidentment, han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs, els Vitinha, João Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, de com va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor, i li motivava tornar al Barça, i això ho va traslladar, i de fet ho va dir públicament Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar a Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'eco tampoc tenia.
No.
Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove, i Hansi Flick ha dit que home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això queda ja massa lluny?
Factible és, i tant de bo. Jo sóc un enamorat de Luis Enrique. 3 anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que està alerta allà un model, i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa al futbol, ja sabem que un any t'ho canvia tot i posa potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? d'un equip que ha guanyat 2 Champions seguides, que ha fet, em sembla que són 3 semifinals anteriors, però és que té 24 anys de mitjana d'edat. És a dir, és un equip que no se li veu i no hi ha cap jugador que a priori diguis la propera temporada començarà el seu decliu, no? Per tant, em sembla lògic que vulgui renovar. Veurem com anar. Per mi té un mèrit extraordinari, Luis Enrique, és un entrenador brutal, amb una personalitat especial però brutal, però crec que aquest equip ha posat també un segell, un abans i un després en el futbol modern, no? És a dir, Luis Enrique és el primer que trenca amb el joc posicional i ens posa doncs, a tots els 3 jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals 9 anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un 9 molt definit.
Això és superimportant perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen a Anthony Gordon és aquest. Clar. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
Totalment.
No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien la posició
sí.
I no hi hagi
canvi. Partit. Això és el que durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços a alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L'altre que Anthony dia, Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
L'altre dia a la final, en això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidíem que Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
Això és interessant que ho expliquis tu, Flaqui, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
sí,
molt
home,
més.
Sí, home, tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no? No m'estic enganyant, sí. Què cony fot Doué a l'esquerra si Doué està partint de la dreta? I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant.
Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions...
Una abraçada que ens tenen a tots.
No, però sí, per l'espectador és atractiu, però els primers diguem-ne, d'anàlisi tàctic, és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ensenya la
tele. Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, veient el partit.
I aquí és on s'aprecien els canvis de posició dels jugadors.
Saps què passa? Del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixe, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
Y por eso me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. Claro. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, ¿qué pase? ¿Qué tienen que hacer? El plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
Sí, vaig escoltar
ja. A la final, l'única rematada entre els 3 pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els 2 penals que fallen, és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entès amb el Flac i vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no en para ni un.
Bueno, no em va aturar ni un. Fora, no li va calir.
Sí, clar,
no li va calir.
De hecho, però que quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si no. Puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
Clar, perquè la alineació del Paris Saint-Germain sí. A la final és la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
Canvies Donnarumma per Safonov i la resta els mateixos, amb Raf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millora el PSG a la porteria, òbviament, i crec que a la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
De fet, tornant al tema Gordo, una altra de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. Juguen 3, però tu de sobte al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvis un davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar. Reincarnated, I'm a stargazing. Life goes on, I need all my babies. Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaky, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
no dona per
alguns hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, però... Com balla el tio?
Per celebrar...
Puja, va, calla, Flaky.
Una elèctrica.
Puja, elèctrica puja, que no en tenia idea.
Però encara es veuen els videoclips? Encara es veuen els videoclips del músic? Sí.
Te'l recomano.
Fa molts anys que no veig un videoclip.
Balla amb una bufanda al cap, no... Sí, és espectacular, no, com balla Kendrick Lamar. Si té un flow, té un flow. Puja, fes-los callar, Willy,
amb la copa. Té un ritme que no dona.
Ja comparareu elèctrica d'arma amb Kendrick Lamar. L'ambient als carrers de París era aquest. I va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel. Durant el cap de setmana, molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això. Prou. N'estem farts. On en a ras-le-bol.
Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per apunyalaments. Daniel Verdú, aquí a Catalunya.
El ministre de l'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior. Lo qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això. I molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior. Amb la qual cosa, jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que als estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació de, estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver-hi una invasió de camp. Era el partit al que el seu entrenador, a més, es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist els últims anys imatges lamentables als estadis i jo, sincerament, diré que a mi no m'estranya el que ha passat a París. Jo m'esperava una cosa així.
Els missatges al 606-32-72-11.
Tot bé, tot està bé.
Ho he salvat,
Va, comencem pel David.
Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Sant Germain, n'hi ha aigua.
Qatar Sant Germain.
I tema Bacales, què? Una multeta i sí. Hasta que passi alguna cosa, no?
Multassa.
Hasta amb això juguen en una altra lliga, aquests, senyors? Va, bon dia a tothom.
I seguim amb... és que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. No, va, el Sergio.
El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, en el 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern, com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córrer perquè tragués de banda el Bayern i pressionar l'altre camp. O sigui, hi ha moments en què ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
Està molt bé això del saque de banda que va al lateral, però...
Com?
Potser estem portant una mica a l'extrem això de les... Jo vaig dir pijadetes, a que Rússia se'm van tirar sobre els entesos, però... Tu vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal?
Sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar Arteta després o no?
Bim!
I la tira cap amunt. A mi em volen... Vosaltres que en sabeu quin guany tàctic et pot donar
fer
això.
No ho va explicar Arteta, això, després? No, tenia... Perquè ho va fer dues vegades.
Tenia altres coses.
Sí, ho va fer dues vegades.
Això ho va fer el Racing de Santander la temporada passada cada partit.
Però què et dona?
Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
Jo no, vale, vull, doncs ja no vull dir la paraula que ja està.
No, ara farà conyes. Que tu has estat futbolista professional, tu, Delmas, ets analista de tàctic. De què serveix aquesta tonteria?
Per mi, si ho preguntes així...
Pijades i tonteries, que clar.
Home, salveu-ho.
Salveu el futbol, salveu la pissarra.
Condiciona
una
mica. Salveu la tàctica.
Sí, condiciona.
Del masterclass.
A veure, per mi té un...
Sí, jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que s'acarà així i automàticament queda descartat.
Estic molt a favor.
Per imbècil.
Però par,
insistir.
També ho fa, això, que l'any passat...
No això, sé. Aquesta tonteria, no.
La tira, tira la bola
no,
fora.
No, tira, sí, clar, perquè tira la fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
Va, intenta explicar-ho, Àlex Delmas.
Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, però la de Luis Enrique és exactament
no,
el que
la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
però
vas,
si ja tens
vas
la pilota,
endarrere.
Tu!
Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors al mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però jo coincideixo
Bruno,
que no té massa història.
Ningú li va preguntar per aquesta qüestió, no?, després del partit.
Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar.
Correcte.
Crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele. És possible que li hagin fet. Jo no he vist cap clip d'Arteta explicant d'aquesta manera. Explicàvem, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en lo fort que és l'Arsenal als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veien que aquesta primera ja se l'emportava a l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort que ells.
Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
Però tu creus que
jugarem a una cosa... No, no, a mi jo ja et dic que no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
Però quasi, eh?
Però em sembla... I més igual que sigui la del Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
Anthony Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català: estic molt feliç. Per tant, veurem si triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu, perquè sap on arriba.
Exacte, però parla molt de la personalitat, del que veurem després en el camp segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
Oblim la del Masterclass.
Oblim?
Oblim.
Del Masterclass.
Pensava que no us n'havíeu adonat.
Sí, que no. Estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
Oblim.
Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
Has estat sublim.
Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
Home.
I tant, el Chen i l'altre, com es diu?
Molt bé.
Chen, tots es diuen Chen. Sí. Per a més, els que els he preguntat, eh? Tots es diuen Chen.
Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix,
no,
però no.
No. Això t'ha quedat una mica racista, eh? Perdó. Targeta groga.
Sí, sí, sí.
I a la propera vermella i al carrer.
Sortim.
Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais, i això del tempo què vol dir?
El moment de l'arribada. És molt bo atacant espais, no només perquè és rapidíssim, hem de recordar que és el jugador que marca o que va marcar el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
El tio més ràpid de la Champions és
Anthony
Gordon.
El que va tenir el pic més alt,
34 km per hora.
Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea, en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc, té molt bon tempo, ataca molt bé els espais, i això li encanta Flick, segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a la última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa, això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per als salts de pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta. Per exemple, Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Oh. Per tant, això també li servirà al Barça, parteixi des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó és que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant, és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
Ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha, i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primer espàs, és evident, però per mi està en clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol, i va amb molta determinació. Per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
Moltíssima, i això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins, amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria, i és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
Desesperadament, va dir.
Que permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
A mi hi ha dos coses a afegir això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de les recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí, té timing d'arribada, però té, no és un 1 contra 1 de Lamin, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat i crec que amb això farem un saltet més.
Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemany al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar i com més temps passi, pitjor,
va estar
perquè
Liverpool
pujarà el preu. Sí. Sí, va estar el Liverpool, a l'Everton, aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posa en alerta, ja que la família és d'allà i, òbviament, si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà. I el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
Perquè se'ns el fotien.
Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses només al que ha dit el Jofre. Primer de tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo. No estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador de ritme europeu.
Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
Sí.
Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba l'ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que crec que aquesta personalitat també casa.
Esteu sonats.
Hem és l'últim programa, tanca per vacances, tornarà a obrir quan comenci la temporada de clubs una altra vegada. I a la barra, el Bruno Alemany i el Jofre Mateu, parlant de jugadors del Paris Saint-Germain, de l'Arsenal, han llançat com a idea si el Barça no pot fitxar Julián Álvarez o João Pedro o algun d'aquests davanters top, que es fixi tu, Jofre, en Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain perquè no és titular, i tu, Bruno, en Gabriel Jesús de l'Arsenal?
Ha fet la pregunta, sí que els has dit. Si poguéssiu fitxar algun dels jugadors que va jugar a la final, què fitxaríeu? I Jofre ha dit Gonçalo Ramos i Bruno ha dit Gabriel Jesús.
Jo, diem que Barascali a tots, però jo vaig a la practicitat, al futbolista que ens pot interessar, que podem aspirar.
Yeah. La pedrada de Barascali és del Manolo Romero, que sí. Ja fa temps que va dir que el canviaria per Vinícius al Madrid. Barascali per Vinícius al Madrid.
Home, tindria bastantes aletes.
Està bé.
A veure, a mi m'agradaria més, per exemple, Nuno Mendes, em sembla un jugador bestial, pel lateral esquerre del Barça seria una bomba, però clar, estàvem parlant, ha començat el Jofre a parlar de Gonçalo Ramos i m'ha vingut al cap Gabriel Jesús, que és un jugador que sempre m'ha encantat, que per una cosa o per una altra crec que molt marcat per les lesions no va acabar de triomfar al Manchester City, el van deixar marxar a l'Arsenal i un altre cop les lesions li estan complicant una mica una carrera que pintava realment a davanter top. No va al Mundial, per tant, i vol sortir de l'Arsenal, per tant...
Té 29 anys.
Sí.
Això, en aquest perfil, no? Jo crec que el Bruno va una mica en la meva línia de buscar jugadors fitxables, perquè, clar, a Nuno el volem tots, però quan val Nuno ara mateix, que val 100 quilos? Però un lateral 100 quilos no els pagarem, no? Entenem?
Sobretot que si el Barça no pot fitxar...
No, és que me mira el Santi, saps?
No,
Jofre, com vols que no em miri? Si t'han demanat entre els 22 que van jugar a la final de la Champions, no. Que escollis un jugador... Entre Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes... Entre tots aquests t'han dit, escoll-ne un. I tu, qui has escollit?
No,
Gonçalo Ramos, tio!
Una cosa, Santi.
És que és per llogar-hi cadires.
No, una cosa.
Però,
és a dir...
El Barça, ara mateix, alguns dels jugadors que tenies a la final milloren el que tenim? Digue'm dos que millorin el que tenim.
Molts.
Digue'm.
Quan sigui, és molt bo, jo què sé.
No, això, o sigui, dels
centrals
que hi ha...
No, al revés, del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal sobre el Barça.
Molts també, qualsevol dels centrals, qualsevol dels laterals...
Sí, qualsevol dels centrals?
Migcampistes, Vitinha, no sé... És que tu, entre Vitinha, Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, has escollit...
Gonçalo Ramos!
Gonçalo Ramos, tio!
Però vull un jugador que valgui poc, I que ens pugui servir.
A vegades el problema que tenen els tertulians, Santi, és que es volen ser tan originals que es passen d'originals.
Però l'altre ha escollit Gabriel Jesús, que jo creia que s'havia retirat. O sigui, jo creia que estava retirat. Entre Trossard, Camagallàs, Lewis Kelly, David Raya,
un
tros de porter.
Fitxes David Raya i Joan Guerra.
Vols un altre porter, també. Vols dos porters cars, tu, ara.
El problema amb el davanter centre és que el Barça està parlant molt que si Joao, Julián, hi ha un risc que és que el Barça acabi fitxant per 100 milions d'euros un davanter que no valgui 100 milions d'euros. És a dir, si
Julián Álvarez val 100 milions d'euros
sí,
i Joao Pedro?
Joao Pedro per mi no. És a dir, són davanters que estan al límit de costar això. I si fitxes una tercera opció, igualment et gastes 100 milions d'euros, jo per això...
I Lautaro quan val?
Per mi bastant menys. Sí, és a dir, pagar 100 milions d'euros per Lautaro em semblaria una errada important.
És que jo crec que el Barça ha fet una jugada aquí, mestre, que és, com que ja n'hem pagat 70 amb Gordon, el que vingui ara sembla barat, eh? Perquè és que 70 amb Gordon no són pocs, eh? O sigui, és que es passa. Però, clar,
són molts.
Ara pagarà 100 i dirà, va, 100, clar, és que com t'has de pagar 100?
Xollo, sí. No,
fins quan arribaríeu per fitxar Julián Álvarez?
Jo ja no em moc del que ha passat. O sigui, a partir d'ara ja me'n vaig amb un altre.
Home, ja, però se suposa que si fas una oferta és perquè estàs disposat a negociar i pujar-la una mica, no?
Jo no n'hagués pagat 100 per Julián. Jo no hagués posat 100, ja. No em sembla un jugador ara mateix que valgui 100 milions. O sigui, no, m'agradaria que vingués, però no poso 100 quilos per Julián.
Per mi 100 milions no ho val cap jugador, però posats a preu de mercat jo crec que Julián sí que els val. No em mouria d'aquí, eh? Jo crec que el Barça ha arribat a un punt, primer de tot, jo crec que el fitxatge de Gordon, per mi estratègicament és un cert de Deco, perquè diguéssim que li resta aquesta rapidesa o aquesta necessitat que tenia el Barça al mercat i llança un missatge al mercat de dir nosaltres ja tenim Gordon, que pot jugar de nou i que per tant aquí qualsevol que vulgui venir ha de fer el pas, no? Ja no és aquella necessitat. I a partir d'aquí jo crec que el Barça està en un moment en què no és o Julián o ningú. Jo crec que ha de començar a veure certes possibilitats. A mi Julián és el que més m'agrada, per moltes coses, però no crec que hauria de ser on o Julián o no hi ha res més al món.
Si tens 100, que per Julián no, per Joker és l'esposo.
Joker és, jo t'anava a dir que no. A mi
Joker, Joker és l'esposo, eh?
Jo també. A mi, ara dèieu noms, a mi el que em flipa és Doué.
Sí?
Sí.
Tant?
Sí.
Per pagar més diners? Clar, és que... Ja, ara que tens Rafinha, Gordon i Lamine, portar un altre perfil molt car en aquesta posició a mi no m'encaixa. Jo prefereixo portar una altra posició que ja la tens coberta i, clar, jo crec, si en tinc 100, poso 100 per Jokers, però entenc que per això deia Ramos, jo crec que per Gonçalo Ramos quan podries posar 50 i te'l pots emportar?
Menys, jo crec.
Imagina't.
No? Sí, sí.
Imagina't.
A mi 100 per Jokers em semblava bastant, eh? Jo els pagaria abans per Julián que per Jokers.
Sí, tant. Acaba de fer unes declaracions Enrique Cerezo, ara les busquem per a que les pugueu escoltar. Ha participat en un
és que ja.
En un workshop internacional. Va, Cerezo participa en un workshop internacional. No fotem. I ha dit que és Julián Álvarez un jugador de l'Atlètic de Madrid i que ho serà per moltes temporades més. Pues molt bé.
Bueno, una de la tarda encara...
Va, no em facis riure, Jofre.
Jo soc molt pro Julián, però crec que...
Cara prou bé, no?
I prou.
Bruno, em demana el Juan de la Boca, atent sempre al programa, sí, que et pregunti per aquest jugador del Bournemouth de 19 anys, Krupi.
Eli Krupi, gran davanter. A mi m'agrada encara més quan juga amb un davanter centre de referència al costat. Crec que millora el seu rendiment perquè pot baixar entre línies, té una gardela impressionant, xuta molt bé des de fora de l'àrea. A nivell de moviments també molt, molt interessant, és molt jove, ve del Loguian i crec que...
Un tros de fitxatge com els del casino, Krupi.
Això ho teniu preparat, no?
No, mira, si m'acabo d'enviar al Juan.
És un crac, el Bruno, eh?
No, quan juga amb Evan Nilsson, al costat, normalment no
rendeix millor.
Tot el que juga amb Evan Nilsson, tot el que juga amb Evan Nilsson, se'l guanyant.
És un capo, el Bruno.
A la comparació, no?
Sí, sí, és increïble.
Bruno, ets el millor, tio.
No, home, no.
I tant.
A Krupi, home, si no...
No se li escape cap jugador.
Si no conec a Krupi, tenim un problema.
Pensava que anés a dir, no se li escape cap Krupi.
Va, un moment parlant de les eleccions a la presidència del Madrid. Abans ha parlat Lamine Yamal, la concentració de la selecció espanyola sobre la seva lesió, Lamine.
Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. también es verdad que ayuda, que vas a jugar un mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente ha dit que creu que Lamine ja estarà preparat fins i tot pel debut contra Cap Verd.
Bueno, zero risc. Li convé a Lamine i li convé a la federació. No?
Li convé, sí. Zero risc, no. Perquè estava per arribar en condicions al 100% contra Uruguai. Aleshores, espera, acabo. Aleshores, jo crec que... Bueno, crec no. L'apretaran perquè jugui el primer i Lamine, com és un mundial, i és lògic, es deixarà apretar perquè jugui el primer.
Ja, però quina necessitat tens d'apretar-lo perquè jugui el primer partit? En una fase de grups que la superarà sense cap mena de problema.
Ja veurem.
Jugui més on...
Ja escolta, que vam escoltar ja l'Herraez al Canalla, que ho va dir fa una setmana, que va llegar al primer... O sigui, ho tenen clar,
sí,
a la federació,
que...
des del primer dia.
Sí,
llega
però
el primer
partit. Però que davant del mínim dubte, jo el que espero és que imperi el sentit comú,
però,
per part de tots.
Però ja estàs veient que no passarà. No, jo, pas, no
vull
passa
pensar,
això.
Vull pensar que si juga és perquè tenen el zero risc garantit.
Jo crec que el pensament de la Mina ara mateix és dir, si puc jugar els tres, perquè per si acas no en jugo més, com a mínim tres partits de Mundial.
Però com no has de jugar més partits d'un Mundial amb el grup que tens?
Aquest Mundial...
Jofre,
aquest Mundial...
T'ha impressionat Cap Verd guanyant 3-0 a Sèrbia cap de setmana,
no,
o què?
No, però que és un Mundial que crec que serà molt complicat per jugar perquè ja no és només el nivell de totes les seleccions, sinó
Sèrbia
és...
Sèrbia o Bòsnia-Herzegovina?
Sèrbia. La dificultat que pots tenir...
3-0 ahir, va guanyar Cap Verd.
De calendari, la dificultat que suposa... Tot el que ve per davant.
Santi, que vas al Mundial, tu, eh? Però comencem a preparar-nos.
Ja,
el primer rival d'Espanya és Cap Verd. Has de saber que ahir va guanyar.
Que estava al balconet de Cadaqués. Estava
al balconet.
A la conet
estava de vacances.
Però t'ha fotut una cara com dient, va guanyar amb Cap Verd ahir.
Però és que té l'amb Cap Verd, eh? Perquè Cabo Verde... És que jo de vegades no m'explico les coses. Consulto a comunicació de Cabo Verde.
Vale.
Dic, m'agradaria fer una entrevista amb tal jugador.
Ah, sí?
Diu, no entrevistes individuals. Cabo Verde! No Argentina, no Brasil, no. Cabo Verde.
Blindat de selecció.
Mira, aneu a la merda, m'entens? No entrevistes individuals, Cabo Verde.
Has vist com no soc l'únic que m'emprenyo?
Que no s'ha vist en un altre... Bueno, mai, perquè és el primer Mundial que juga.
És per això.
Sí, Cap Verde no fa entrevistes individuals durant el Mundial.
Vols que t'expliqui?
Algú no en farà, però no gràcies al de comunicació.
Vols que t'expliqui per què, Santi?
Té igual al jugador.
Vols que t'expliqui per què no fan entrevistes individuals? Perquè el responsable no sap què s'ha de fer quan aquí truco com ho faig. Sí, No hi ha un blindatge, no existeix això.
Per cert, sobre la Minya Mala ha parlat Rafinha en les últimes hores. És interessant el que ha dit.
No Barcelona eu também tive que mudar un poco minha mentalidade, porque quando eu cheguei eu também bati o pé, falava que eu só ia jugar do lado direito. E quando eu abri a minha mente para explorar outras coisas, foi onde eu tive tranquilidade para poder me adaptar em outras posições. Né? A gente não pode ser hipócrita e falar que eu ia disputar de igual para igual com o Lamine, que é mentira. Que é, né, um talento absurdo e não tem muito o que falar. E, então, eu quando eu abri a mente para isso, de ter que me adaptar para jogar em outras posições, acho que isso me ajudou bastante.
És una mica com Julián Messi, que va marxar perquè ja va veure que no jugaria. En el cas de Rafinha, va canviar de posició, perquè va veure que amb aquella hi hauria Lamine Yamal i que si volia jugar,
no,
millor adaptar-se a l'altra banda.
Abans que parlàvem de poder multiplicar les posicions a cadascun, el de Rafinha és interessant, però escolta'm, era absurd intentar competir amb Lamine, és un talent que evidentment no puc estar a la seva alçada, per tant, no em va quedar més que obrir la ment i obrir-me a poder jugar en altres posicions i m'ha anat prou bé.
Tant de bo serveixi, perquè realment el que és bastant absurd és que diguis jo només puc jugar d'extrem dret i ja està. Si pots jugar d'extrem dret, pots jugar d'extrem esquerra.
Però al principi li va costar, a Rafinha.
Molt,
que recordo
molt.
Una pregunta, te'n recordes, del Teo?
Sí.
A Rafinha dient-li on se sentia més còmode i tal, i el tio responent que ell volia jugar a la dreta,
perquè
no a l'esquerra.
Els futbolistes prenen de model que si em faig fort en una posició és com que tinc un caché. I és, no, el que interessa és jugar i jugar bé. Vull dir que la posició és després.
Sí, ha estat un gest intel·ligent per part seva. Jo recordo, si no vaig errat, que Xavi va arribar a provar a Lamine a l'esquerra un partit i a la que va veure que no s'adaptava o que ell no es va sentir còmode, ja no ho va fer més, però fins i tot va fer Rafinha dreta, Lamine esquerra. Eh?
Per cert, sobre els davanters, Nil Solà, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bon dia.
Roni Bardagi, Bonben i Barcanova?
Bueno, jo crec que és una de les situacions que s'han de desencallar al Barça i que la poca participació que ha tingut, el jugador a més s'ha quedat fora del Mundial, això també l'ha afectat a nivell anímicament, jo crec que és una de les opcions reals que acabi sortint. Hi ha diferents escenaris, el de la venda, i el de la cessió amb opció de compra. Pel que ens expliquen del seu entorn, una cessió simple no és el que vol el jugador. És a dir, el jugador vol anar a un lloc que el vulguin de veritat i que s'aposti per ell.
Què passa amb Roni Bardagy? Perquè el seu rendiment no ha estat dolent, tenint en compte el que va costar i tal, i els pocs minuts que ha tingut, però amb la seva selecció es queda fora i diuen que és per una qüestió d'actitud, i ens arriben també detalls de que Hansi Flick tampoc està massa content de com ha acabat la temporada a nivell d'actitud.
És que ha acabat jugant Rashford per davant seu quan, a la dreta, quan ell en teoria era el suplent de Lamine Yamal. Per tant, alguna cosa hi ha hagut aquí.
I Rashford no és el referent d'actitud, tot i que no hi ha gaire cosa recriminant, no el posaries per davant de molts en actitud. És estrany perquè cert que va tenir un tram que semblava que ser injust amb ell per un tema de rendiment, poc que participava ho feia bé, i ha acabat molt, molt pitjor del que hem vist durant la temporada. És estrany, no sé.
Els darrers partits que li han donat protagonisme, realment s'esperava molt més d'ell.
Molt més.
S'esperava molt més d'ell.
Però una cosa és el que rendeixis al camp i l'altra és que diguin que no agrada l'actitud.
Sí, però que no sé si l'actitud ve de que Flick esperava que es mengés el món quan li dones l'oportunitat o que realment més enllà en el dia a dia tampoc ha estat a l'alçada del que esperava Flick.
També pot ser que ja sàpigues que no anava Mundial i això... T'emportes una castanya,
això,
una
si
hòstia,
una oferta,
que baixa una mica.
Vas pagar 2 milions per ell, no? 2 milions i mig, doncs tot el que sigui quantificar una bona venda, em sembla que pel Barça era una operació que era un win-win, no? Perquè si fitxes un jugador per 2 milions, et rendeix i et serveix pel primer equip, has fet un fitxatge a un preu molt assequible, i si l'aprofites fins al punt de poder treure una venda per un preu superior, que suposo que serà així, doncs escolta'm.
Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, escuchamos si te parece Eric García. Pregunta Ferran Martínez, compañero del Mundo Deportivo.
En esta selección, ¿qué diferencias has visto respecto a la última convocatoria? Y sobre todo, ¿cómo has vivido tú estos 4 años prácticamente desde que quedaste fuera de la selección?
Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien, ganando polivalencia. Al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
Muchas preguntas, sí, que para Eric García. No sé si quieres escuchar alguna más o
porque hoy es una especie de media day, ¿no? Donde van pasando los jugadores y podéis ir hablando con ellos.
Sí, correcto. Rodri, Oyarzábal, Mar Pubil, Grimaldo y Eric García son los que van a atender a la prensa hoy. Estamos ya en el último tramo con Pubil, que está con la zona de prensa escrita, y Eric, que está ahora con las teles. Y aquí estamos escuchando diferentes reacciones. Ha hablado Rodri sobre Lamin, lo escucharemos en breve. Y ya ha terminado el entrenamiento. Por cierto, sigue entrenando bien Lamin Yamal, no al 100% con el grupo, pero sigue entrenando bien. Y dan por hecho en la federación que podría incluso jugar el primer partido, ¿eh? Si quisiera De La Fuente, que tiene pinta que está cortando plazos y sin forzar nada, pero parece que podrá estar bien para los primeros entrenamientos del equipo la semana que viene ya en Chattanooga.
Rodri edita eso de Lamine Yamal.
Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará, creo yo, un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo, y le veo como siempre, fantástico.
Rodri sobre Lamine Yamal, Poca presión le foten a sobre Lamine Yamal. Tiene ya un rol distinto, ya es la estrella del equipo y tiene que proyectarlo en el campo. Y ahora a corre, ahora sale y corre.
Es que lo es. Es que sí, lo es. Sí, es la estrella de este equipo.
Qué expresión. No existe, es la expresión.
Es la estrella y se percibe, Tú que estás siguiendo ya la selección española.
Sí. Y aparte aquí hay mucha prensa internacional que viene para un día y que vienen a ver a Lamine Yamal o a preguntar por Lamine Yamal. Y sí, se va a notar muchísimo en un país tan de ídolos como es Estados Unidos. Van a querer ver en directo al futbolista del momento, que es Lamine Yamal.
No es la estrella de la selección española, que evidentemente no es. És una de les estrelles de les estrelles que jugarà al Mundial. És que és així.
Claro.
No us podeu imaginar la quantitat de camisetes de Lamine Yamal que hi ha per Madrid.
Sí.
O sea, és una locura. O sea, camisetes de Lamine Yamal del Barça hi ha alguna, muchas, però de la selecció, una barbaritat. Jo a Carlos le compro de Lamine Yamal, que me parece que
es... ¿Has comprado la camiseta de Lamine Yamal a tu hijo?
Sí, claro, hombre, es que es el año de ganar un Mundial y el mejor del equipo es Lamine Yamal. Y,
bueno,
y ojalá que se pueda conquistar este Mundial con Lamine en plan estrella. Y aquí ya te digo, han salido Rodri, Pubil, Eric García, Oyarzábal y Grimaldo, y al margen de preguntas varias del Mundial y de lo que va a ser, todo el mundo pregunta por un futbolista, Lamine Yamal. ¿Cómo está? ¿Qué esperáis de él? ¿Cómo lo vais a ver? Es un monotema.
Yo también pregunto por él. ¿Y cómo está? ¿Ya come? Yo también pregunto. ¿Ya come? ¿Come nuggets? ¿Come suficiente? ¿Come bien? ¿Hay hamburguesas para él? Porque tiene que haber hamburguesas para mi hijo. Porque al final tiene que haber, tiene que estar bien animado.
Perquè una maldat, Santi, sabem ja si li han aixecat el càstig al pare de la Minya Mal i podrà anar al Mundial o no?
Tens la càmera davant, Santi?
Pensa bé.
No, no, sí. ¿Puedo ir o no?
Em sé de resposta. Pots anar-hi.
¿Me dejan?
Pots anar-hi.
Però te tienes que portar bien.
Me tengo que portar
bien.
La fregidora no...
Antón, gracias. Bueno, aguanta un momento si puedes, no sé si puedes, ¿eh? Que sí, ahora hablamos de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Aguanto sin problema. Aquí me quedo.
Jofre, Àlex, gracias.
Un plaer. Una bona setmana.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.